Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Com ens ha dit la Fanny Vivar a l'Agenda Cultural fa una estoneta, aquest cap de setmana Moja es prepara per viure la primera gran festa de l'any, la festa de Sant Macari. Així que tornem als estudis de Canal 20, on ens espera per conversar amb alguns dels protagonistes.
I després de les festes de Nadal i Reis, on ens emplacem aquí al municipi d'Olèrdola, és a les festes de Sant Macari, que és el primer acte, diguem-ne, d'aquest any 2025. I per parlar-ne avui ens acompanya la Mireia Buscà, membre de la Comissió de Festes de Moja. Bon dia, Mireia.
Hola, bon dia a tothom.
Com comentava, iniciem l'any a Moja amb aquestes festes de Sant Macari, que ens marca el calendari.
Això mateix, després dels Nadals ja tothom espera la festa de Sant Macari i ja la tenim a sobre.
Com comentàvem avui, que estem fent aquesta entrevista, ja ha començat, però, les festes, perquè ja es van iniciar just aquest cap de setmana passat amb tres actes.
Correcte, doncs aquest passat dia 18 es va fer la masterclass de Zumba al local nou de Moja, a càrrec del Carnaval de Moja, i bueno, va anar molt bé. Llavors, seguidament, el dia 19, que és el dia de Sant Macari, es va fer la missa solemne amb ofrena i els cants dels goig.
La masterclass de Zumba era una de les novetats d'aquest any o és un acte que ja s'havia organitzat prèviament?
No, aquest any ha sigut novetat, vale? Crec que no s'havia fet ninguna activitat vinculada a les dues entitats, així que bueno, la classe, jo crec que els esports sempre és de benvinguda i esperem que es repeteixi.
Parlàvem d'aquesta novetat d'aquesta masterclass, però ens emplacem ja en aquest proper cap de setmana del 24, 25 i 26 de gener, on tenen lloc els principals actes d'aquestes festes de Sant Macari, amb també algunes novetats.
Doncs sí, comencem el dia 24 per la tarda, vespre, amb tast de coques, que és un tast de l'obrador d'Oriol Rosell, vale, que va a càrrec de Gemma i Clara de Caram Caram. I bueno, es farà l'elaboració de diverses coques, es farà tast també de quatre coques de l'obrador de l'Oriol Rosell, així que bueno, esperem que vagi tot bé i que la gent s'animi. I recordar que bueno, les places són limitades i s'ha de fer inscripció prèvia a l'entitat L'Ateneu, que és l'entitat que organitza aquesta activitat. I res, té un petit preu d'inscripció amb socis de L'Ateneu de 20 euros i si no ets soci, 25 obrets.
Comencem amb aquesta activitat organitzada per una entitat del municipi, que veurem que realment hi ha molta presència de les entitats en aquesta festa major. Us heu agrupat tots una mica.
Bueno, com ja vam mencionar l'any passat, la nostra intenció era una miqueta doncs, unificar activitats i unir totes les entitats de Moja per poder fer més pinya i que les activitats que fem al poble doncs, tinguin més presència i que agradin a tothom, que sigui per petits, per pares, per avis i que ens unim tots.
Una mica retroalimentar-se, no?, els uns dels altres i aprofitar-se d'aquest teixit associatiu que és tan ric aquí a Moja i a Olèrdola.
Doncs sí, la veritat que sí, que aquesta és la intenció i bueno, esperem que a tothom els agradi aquesta unificació.
Això era pel dia divendres, dia 24, amb aquest tast de coques d'autor, amb aquestes bombolles singulars de cara conduït per Caram Caram. i ens emplacem el 25 de gener. Continuem menjant, però. Començarem el dia menjant, omplint la panxa.
Continuem menjant amb un esmorzar familiar, que esperem que s'animin famílies grans. Ens és igual les edats, sinó que esmorzem tots junts al local nou de Moja a partir de les 9 del matí. I res, tindrà un preu simbòlic, com sempre, de 6 euros. I va inclòs en aquest preu doncs, una miqueta de beguda, de vi, d'aigua, evidentment. Entrarà una botifarra amb el seu pa, amb el seu tomàquet i un cafè.
Aquest esmorzar familiar podríem dir que és una de les novetats amb aquest canvi de nom que ja vau introduir a la Festa Major.
Correcte. Volem que tothom s'animi, que no vingui només un target de mogencs a l'esmorzar, sinó que les famílies amb nens s'animin a vindre i que no es preocupin que tindrem coses pels infants també i disfrutar una miqueta o iniciar el dia del dia 25 doncs, amb una mica d'alegria i amb la panxa plena.
I amb energia per agafar tot el que queda, perquè també seguidament al matí hi ha una activitat infantil, l'Esplai de l'Ateneu.
Això mateix, l'Esplai de l'Ateneu normalment és el dissabte a la tarda, però per als actes de la festa de Sant Macari doncs, l'hem posat pel matí, s'iniciarà a les 11 i acabarà a la 1, i bé, com sempre faran les activitats amb els nens i s'ho passaran d'allò més bé.
Un canvi d'horari, no?, per poder tenir lliure la tarda per poder gaudir del que queda per aquest dissabte.
Ah, això mateix, és a dir, que tots els infants estiguin lliures perquè a les 6 de la tarda comença el correfoc a càrrec dels Diables de Moja, com sempre, a disfrutar dels seus focs i de la seva alegria. I seguidament tenim ball de tarda, que també com a la Festa Major va tindre molt d'èxit. Hem volgut seguir una miqueta doncs, aquesta novetat i hem ficat el ball de tarda a càrrec de Betty Van i s'iniciarà a les 7:30. I per ja completar del tot, doncs, tindrem servei de bar i entrepans perquè la gent pugui sopar i ja fem el dia complet al local nou.
Perquè així sigui, no?, poder allargar una mica més, no?, aquesta, que no a vegades que no ens limiti l'hora, no?, de hem d'anar a sopar, es fa l'hora de sopar, tinc gana, doncs així amb tot el complet.
Tot el complet. Aquí intentem pensar amb tothom i intentar donar els màxims serveis a tots els mogencs.
I ens emplacem ja el diumenge, dia 25, que s'iniciarà el dia amb una tradició, que són aquesta exhibició de balls populars.
Correcte. Ho farem al local nou o a la Rambla Pau Casals, depèn del dia, si fa molt de fred o no, doncs, com que està una cosa al costat de l'altra, doncs intentarem adequar-nos a les condicions meteorològiques i res, com sempre, podem disfrutar dels més petits a partir de les 11:30 i seguidament farem un vermut popular per tota aquella gent que balla i s'esforça en poder fer l'exhibició.
I també torna a haver-hi missa solemne aquest diumenge.
Correcte. Des de la parròquia de Sant Jaume es torna a fer missa. Evidentment és diumenge, com cada diumenge hi ha missa. Així que tothom que vulgui anar a la missa doncs es farà un recordatori doncs, del Sant de Sant Macari.
I acabarem el diumenge amb un espectacle de màgia.
Això mateix. El diumenge ja baixem una mica revolucions, el diumenge a la tarda, i farem un espectacle pels més petits, al local nou també, a partir de les 6 de la tarda, i per acompanyar els pares, doncs, tornarem a fer una mica de barra de bar i que tothom acabi el cap de setmana amb contents i plens.
I paral·lelament a tot això que hem anat comentant, a totes aquestes activitats que tenen lloc des del divendres al vespre fins al dissabte, diumenge, perdó, com comentàvem, en acabar l'espectacle de màgia, també hi ha una exposició artesanal a la Torre de Moja.
Sí, efectivament, durant el dia 25 i 26, de 11 a 1 i de 5 a 8, estarà obert a la Torre de Moja, amb aquesta exposició artesanal a càrrec de Joan Hernán i Nati Arnabat. I, bueno, lo important és que l'entrada serà un donatiu que va per la marató Olèrdola per la Marató.
Continuen els actes d'Olèrdola per la Marató, conclouen amb aquesta exposició, uns actes que, com hem anat comentant al llarg de tots aquests dies, ja tant a l'agenda com a les, aquí a la secció d'actualitat que tenim al Penedès en xarxa, s'han anat allargant fins a concloure amb aquesta exhibició artesanal que tindrà lloc aquest cap de setmana per Sant Macari. Una festa de Sant Macari que manté un format bastant semblant al de les últimes edicions.
Sí, sí, hem intentat, poso, com anem fent a totes les festes que fem, anar introduint coses noves perquè la gent pugui anar actualitzant-se i bé, esperem que els agradi a tothom i res, després de Sant Macari ja comencem a organitzar la festa major d'estiu.
O sigui que... Una cosa darrere l'altra, eh?
Una cosa darrere l'altra.
Perquè ens vam veure no fa gaire, ara ens hem tornat a veure i ja aviat també no ens n'adonarem i ja estarem a la festa major. La comissió de festes de Moja, en quin estat es troba?
Doncs la veritat és que molt bé, estem molt, molt motivats, estem molt contents de tots els canvis que estem fent, que la gent ho està recepcionant molt bé, i això anima molt, no? Hi ha aquestes forces en organitzar unes activitats doncs, que a la gent li agradi, doncs és satisfactori, la veritat que sí.
Doncs moltes gràcies, Mireia Buscà, membre de la Comissió de Festes de Moja, per acompanyar-nos avui aquí al Penedès en xarxa i parlar d'aquesta festa de Sant Macari de Moja, que, com hem comentat, ja ha tingut alguns actes previs aquest passat cap de setmana, però que emplacem a tothom aquest divendres, dissabte i diumenge 24, 25 i 26 de gener a acostar-se a Moja a gaudir de tots aquests actes. I reprenem el fil d'aquesta darrera activitat que comentàvem amb la Mireia Buscà de la Comissió de Festes de Moja, aquesta exposició artesanal que es podrà visitar durant aquest proper cap de setmana del 25 i 26 de gener. I per parlar-ne ens acompanya una de les seves expositores, la Nati Arnabat. Bon dia.
Bon dia.
Encantats de tenir-te avui aquí amb nosaltres al Penedès en xarxa.
Igualment.
Què es podrà trobar totes aquelles persones, tots aquells veïns o gent que s'acosti a la Torre de Moja aquest cap de setmana? Què podran veure en aquesta exposició?
Pues podran veure una temàtica de quadres, de pintura. I ara, com que sóc molt amant dels animals, hi haurà més temàtica d'animals, gossets, gatets i tota la història aquesta. A més, un raïm, una barreja de tot.
Per tant, es podran veure quadres, uns quadres que has anat pintant tu al llarg dels anys?
Bueno, ara a l'exposició faré els últims que he pintat, perquè abans feia més hiperrealisme i ara, pues, ara faig una altra tècnica que ara vaig progressant, no?
Quin tipus de tècnica és aquesta?
Bueno, és figuratiu, però és més soltura, no? Més suelto.
Per tant, fa molts anys que et dediques a la pintura?
Pues des de que anava a l'escola, que ja dibuixava, que m'agrada molt dibuixar més que pintar, però amb el temps, però porto uns 40 anys pintant. Sí.
I a nivell professional o sempre com un hobby?
Hobby, però també n'he vengut i també he fet una exposició als Països Bàltics, perquè tinc els fills allà i vaig poder fer una exposició i en tinc algun de que me van comprar allà als Bàltics.
Per tant, estan una mica repartits,
sí,
eh?
Sí, estan repartits, sí.
I has parlat de comprar, per tant, es poden adquirir aquests quadres?
Sí, si algú li agrada, que es fiqui en contacte amb mi i en parlem, cap problema.
I quant de temps et porta cadascun d'aquests quadres?
Tot depèn de l'estat d'ànim. Perquè això de la pintura, depèn del dia, doncs no et surt res, i depèn del dia, doncs en una tarda fas un quadre, no? Però m'hi dedico, doncs, 3 o 4 dies, depèn del quadre, o més, fins a vegades més.
Depèn de la inspiració,
no? Exacte,
també.
I depèn del dibuix que vull fer.
Depèn de si necessita, no?, més temps, més dedicació...
Exacte.
Com definiries la teva pintura?
La meva pintura? Ostres, una pregunta... Bueno, no sé, jo és que defino com una persona pues, realista, que faig real, però a la vegada, com que ara veig que tot va tirant cap al cantó de no tant realisme, perquè no es porta tant, però és figuratiu, però a la vegada pues, més modern, més d'això, no sé com definir-me, no?
Has anat com evolucionant una mica
exacte,
al llarg dels anys, no?
Exacte. Això ho han de dir la gent, com em defineixen.
quan vagin a observar aquests quadres, no?
Si agraden o no agraden, perquè això hi haurà persones que agradaran i hi haurà persones que no agradaran. Per això vull ficar una temàtica barrejada, que hi hagi una mica d'aquí al Penedès i una mica de el que m'agrada a mi.
I com arribes fins a aquesta exposició? Com t'arriba aquesta proposta?
Pues, jo ja per la Festa Major volia exposar, perquè jo crec que aquí al poble hi ha molta gent que fa coses que no es veuen per donar a conèixer, no, el poble, que hi ha una persona que pinta. I llavors ho vaig dir a la comissió de festa, però ja ho tenien tot ple, i llavors amb això de la Marató, amb una persona que conec, vam anar parlant i dic, va, doncs jo estic oberta a exposar. I m'ho van dir i no vaig dubtar.
Per tant, és la primera vegada que exposes els teus quadres aquí a Moja?
Sí, és la primera vegada. I mira que porto 30 anys vivint aquí, o més de 30 anys, ja no sé tampoc, però és la primera vegada.
I com et neix, quan des de ben petit, aquest interès per la pintura?
Bueno, jo quan era petita ja agafava coses i ja dibuixava, i a casa meva, clar, jo vinc de pagès, i a casa meva pues, em deien, ah, això no té futur, no? I si haguéssim portat, com ara porten la canalla, a pintura, jo crec que hagués arribat bastant amunt. Però tot el que faig, tot perquè me surt de dintre, no? Ja sempre he dibuixat molt, anava a la platja i feia punts, tot ho veig per pintar. Ara mateix t'estic mirant en tu i et pintaria. És així, els que som artistes naixem així. Ja poden ensenyar coses tècniques, però neix de dintre.
I has sigut autodidacta o has anat transformat?
Bueno, he sigut autodidacta, però llavors he fet uns cursos de grau mig a l'Arsenal i després també al Casal. He estat molts anys al Casal perquè així amb la gent pues, mires un, mires l'altre i també t'ajuda a canviar una mica la manera de pintar.
I aprendre, no?
I aprendre, exactament, la paraula aquesta.
Les diferents tècniques, no? També
exacte.
De veure com ho fan els altres.
Sí, exacte.
Tot això també, un s'alimenta, no? De tot
I tant,
això.
I tant.
Quantes pintures hi haurà exposades?
Bueno, tinc que anar a mirar-ho, que encara he anat a mirar, depèn del que càpiga allà a la torre. Tindré d'això, i si convé, doncs em ficaré allà en un lloc que puguin mirar la gent si n'hi ha alguna que agradi. Això tinc que parlar amb els que se n'en cuiden d'això, no? Tinc que anar a mirar-ho exactament aquest divendres, aniré a mirar quantes pintures m'hi caben. I sobre l'espai que tingui, doncs ficaré unes o ficaré les altres.
Perquè el tamany, la mida d'aquests quadres, de quina mida estem parlant?
Bé, de totes mides depèn de la paret que em donguin per penjar, ficaré una mida o ficaré una altra. Després també col·locaré un cep, que hi haurà uns raïms penjats, però són pintats, no? Quadrets petitons. Em fa gràcia per fer una cosa diferent.
Per tant, és des d'un tamany més petitó, com pot ser...
Sí, 20 per 20 o així, i amunt.
I també de ben grans.
De ben grans, sí, però no sé si cabran.
De tenir-los els tens preparats.
Sí, els tinc preparats, depèn de la paret, tinc que anar a mirar-ho.
I també, quin tipus de pintura fas?
Jo faig oli, acrílic, i barrejo coses, bueno, depèn... Però faig més oli, però després ara m'he enganxat a l'acrílic perquè s'asseca més aviat i puc acabar més aviat els quadres. I té uns colors diferents, a l'acrílic, i ara m'he enganxat a l'acrílic.
T'agrada més?
M'agrada més.
Et permet més treballar-lo, poder?
Exactament. Sí, els colors són diferents perquè a mi l'oli té uns colors realisme. Clar, pel realisme fèiem servir molt l'oli, però ara amb aquest tipus de pintura pues, faig servir l'acrílic.
Per tant, es podrà veure més aquest tipus de pintura,
exacte,
no?
Més a l'acrílic, sí, exactament.
Doncs moltes gràcies, Nati Arnabat, per acostar-nos avui a aquesta part més creativa, aquesta exposició de pintura que hi haurà, que estarà disponible, recordem, aquest 25 i 26 de gener a la Torre de Moja, horari de matí de 11 a 1 i també per la tarda de 5 a 8, i també amb un donatiu voluntari d'aquesta Olèrdola per la Marató, dins d'aquesta festa de Sant Macari de Moja. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, també.
Com comentàvem, aquesta exposició artesanal que acollirà la festa de Sant Macari, hem parlat amb la Nati Arnabat, que és una de les expositores, i ara també ens acompanya el Joan Hernán, que també serà l'altre expositor. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
En la seva ocasió, què es podrà veure en aquesta exposició?
Es podrà veure, doncs, una mica de cada cosa, perquè no hi ha res bo igual. Tot és a base d'artesania, manual, tot és manual, i llavors, doncs, bueno, he fet... Vàries coses que no té res a veure una amb les altres.
Per exemple, quin tipus de feina
va? Per exemple, no sé, he fet l'Església de Moja, amb miniatura, i fet la premsa d'aquí al sindicat, i fet molins d'oli, molins de vi, i hi ha de tot. Bicicletes antigues, hi ha peces romàniques, i fet, hi ha una varietat.
I d'on li neix tot això?
No neix de què, doncs mira, és una distracció que he tingut, i aquesta distracció se m'ha complicat, s'ha anat fent llarga, i ara hi tinc un arsenal de trastos, que la gent hi dona molta importància, i jo ho he fet com a hobby.
Ha anat fent mica en mica,
mica
no?
Mica en mica, sí, nen, una mica en mica, que ja fa uns 15 anys que treballo. Des que em vaig jubilar, sempre m'he distret, no he anat mai en cap bar, sempre m'he distret en aquestes cosetes.
Per tant, tot això que es podrà exposar, que es podrà gaudir en aquesta exposició, és la feina que vostè ha anat fent durant aquests 15 anys.
Això mateix, els dematins m'anava a l'hort, i a les tardes, doncs, feia aquestes cosetes a casa, a l'hivern, que és el puesto que estava més bé, més calent, i llavors em distreia amb això.
I com ho feia? D'on li venia aquesta...
No em venia de res. Hi ha moltes coses que estan inventades meves, moltes coses que no sé ni de l'època que havien fet, i, bueno, algunes coses els he copiades. Per exemple, a l'Església Moja, doncs, amb una foto, vaig fer una foto de l'Església, i llavors ho vaig fer en petit, i llavors té la premsa del sindicat també, però hi ha coses que, doncs, que les he fetes amb el meu pensament, i resulta que han existit, el que no sé ni els anys que fa que havien existit. Hi ha la premsa que hi havia hagut aquí a Vilafranca, allà baix, el que em deia la premsa,
sí.
Aquella premsa de fusta que ara ja no hi ha, també està feta en petit, bueno, en fi, aquí hi ha un arsenal de peces.
Totes són recreacions en petit format.
Té tot en petit, tot és en petit. Vaja, tot té una estructura més o menys d'uns 25 centímetres d'alçada per un 25 d'amplada. No és tan molt petit, tot és té unes alçades. Depèn de la cosa, té més alçades i cosa que no en té tanta.
I quin és el temps que més temps li ha dedicat, a quina peça li ha dedicat més temps? Quina li ha portat més feina?
La que ha portat més feina ha sigut aquests rellotges. És un rellotge que està fet tot amb gravacions de fusta, i després un altre que està fet amb carrutxetes, amb carrutxes de fusta, però amb gomes elàstiques d'una a l'altra. Però aquest rellotge resulta que durant un any no s'atrassa ni un segon.
Va a l'hora sempre.
A l'hora. Després hi ha un rellotge, vaig fer un rellotge de sol, però a dintre de casa, a l'ombra, que no s'atrassa ni s'adolanta tampoc. Tota la maquinària que he fet, tota funciona. Tota funciona.
I ha treballat principalment amb la fusta o amb altres materials?
He treballat amb la fusta, amb el coure, amb el ferro. He treballat amb tot. A més, tinc eines per tot, eh? Tinc eines per fer-ho anar tot.
Ha de tenir una bona zona de treball.
Sí, el que passa que jo moltes eines ja les tenia per la meva professió, que era electricista, i llavors, doncs, llavors ja he aprofitat doncs aquestes eines per poder fer aquestes cosetes.
I quantes peces d'aquestes es podran gaudir en aquesta exposició artesanal?
Totes. Totes les que tinc, totes les que he fet, les exposaré totes. Perquè, aviam, totes tenen la seva importància. I llavors, doncs, bueno, no n'hi ha una de més maca ni més lletja. És que totes hi tinc la seva importància.
I és la primera vegada que les exposarà?
La primera i poder l'última. Perquè, no, ho dic de veritat, perquè és que, aviam... Jo tampoc no soc massa partidari d'exposar el que tinc, perquè no li donava tant de valor com se'ls hi dona. No sé, perquè hi ha hagut gent que ha vingut allà i han donat un valor que jo no li donava. I llavors, doncs, bueno, ja que ens doneu tant de valor, gent que saben més que jo, doncs potser sí que val la pena, doncs, que la gent ho puguin conèixer una mica, tot això.
Doncs convidem a tothom a acostar-se a la Torre de Moja aquest cap de setmana.
Això mateix.
A gaudir de totes aquestes creacions que ha anat fent al llarg d'aquests 15 anys. Moltes gràcies, Joan Hernán,
bueno, doncs,
per acompanyar-nos.
A vosaltres, doncs. Molt bé.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa.
Les notícies.
Bon dia, són 2:15.
Bon dia, són 2:15. Repassem algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. L'activitat del nou Vinceum suma més de 66.000 persones durant el 2024. L'any passat, el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, a través de totes les seves activitats, va aplegar més de 66.000 persones, aconseguint per tercer any consecutiu una xifra rècord d'usuaris. Aquesta xifra suposa un increment de públic respecte al 2023 del 22%. Les noves exposicions estables del museu, la plaça del Vi, les arrels i les cultures del vi de Catalunya, han reunit més de 14.500 visitants, una xifra important tenint en compte que la primera va obrir al maig i les altres dues al novembre, quan es va inaugurar oficialment el nou Vinceum. Les activitats culturals sumen més de 20.000 usuaris, uns 7.500 de propostes externes al propi Vinceum, mentre que l'activitat educativa ha augmentat la participació i preveu seguir creixent amb la posada en marxa d'un nou catàleg pedagògic per a públic escolar, a banda de les habituals col·laboracions. La deixalleria mòbil de Calafell es fa càrrec temporalment del servei fins ara comarcal. La deixalleria mòbil de Calafell ha assumit temporalment el servei que fins al passat 31 de desembre prestava la deixalleria comarcal situada a Bellvei. Aquest 2025, Calafell ja no forma part d'aquest servei i ha habilitat una alternativa fins que estigui operativa la nova deixalleria municipal fixa que es construirà aquest mateix any. Per tant, en els propers mesos, la ciutadania ha d'adreçar-se a la deixalleria mòbil per dipositar-hi una gran varietat de residus. Aquests són els emplaçaments de la deixalleria mòbil. El dilluns, al poble, al carrer Andalusia, a la Bòbila. El dimarts, a la platja, al carrer Sant Pere, al costat del pas subterrani. Dimecres, a Masmel, Segur Platja, a la plaça del Mil·lenari. Dijous, a Segur Poble, a la plaça Mediterrani. I divendres, a Segur Platja, al Port. L'horari d'hivern és de 9 del matí a 1 del migdia i de 2 a 6:15 de la tarda. El d'estiu, entre el 24 de juny i l'11 de setembre, de 8 del matí a 3 de la tarda. El diputat adjunt de l'àrea d'esports de la Diputació visita Santa Margarida i els Monjos. Santa Margarida i els Monjos ha rebut aquest dimecres la visita del diputat adjunt de l'àrea d'esports i activitat física de la Diputació de Barcelona, Jesús Naharro, qui s'ha reunit amb l'alcaldessa, Esther Marmaneu, per conèixer les necessitats i oportunitats que ofereix el món de l'esport al municipi, així com explorar possibles col·laboracions futures amb la Diputació. A la trobada hi ha assistit també la regidora d'Obres, Filo Martínez, i el tècnic d'esports, Xavier Pujol. La visita ha començat amb una reunió a l'Ajuntament i seguidament les autoritats s'han desplaçat fins a la pista de Tres Pins, a la de Cal Rubió i al pavelló esportiu, on l'alcaldessa ha explicat els projectes de millora que hi ha previstos en aquestes zones. El diputat Jesús Naharro s'ha compromès a oferir assessorament personalitzat per adaptar les ajudes a les necessitats específiques de Santa Margarida i els Monjos. I Olesa de Bonesvalls s'adhereix i participa activament a la xarxa europea BELC, Building Europe with Local Conciliors. Es tracta d'una iniciativa que aplega càrrecs electes de pobles i ciutats d'arreu de la Unió Europea. Són alcaldes i regidors que, de manera voluntària, contribueixen a promoure la comunicació i el diàleg amb la ciutadania sobre temes relacionats amb la Unió Europea que els afecten. Gràcies a aquesta adhesió, Olesa de Bonesvalls també disposarà d'accés a informació sobre assumptes europeus i canals per la recerca de futures subvencions. La representant política de la xarxa Olesa és la primera tinent d'alcaldia i regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Participació Ciutadana i Comunicació, Marta Naharro. L'adhesió a aquesta xarxa forma part del Pla d'Acció de Govern de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls. L'objectiu d'aquesta acció és reforçar els vincles d'agermanament del municipi, la seva projecció exterior i la recerca de vies de subvenció per als projectes municipals i de les entitats.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 11:15. Una altra secció que torna aquest 2025 és la tertúlia periodística, una estona on abordem l'actualitat amb companys periodistes de les nostres comarques per tal d'analitzar-la i, perquè no sovint, qüestionar-la. Així que tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Així és, Sílvia, tenim els dos periodistes que ens representen en aquesta tertúlia periodística i, com bé deies, són el Jordi Salvat, periodista del diari Ara, entre d'altres. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I tenim...
I bon any.
I bon any, exacte. I el Ricard Vinyals, director del 3 de 8. Molt bon dia i bon any.
Bon dia i bon any, que es deu poder dir fins al, com a mínim, finals de gener.
Sí, jo sempre ho dic fins al dia 31 de gener, més o menys.
O com la Candelera, per allò com desmuntar els pessebres.
Exacte.
El 2 de febrer. Bueno,
tal
bon
qual.
Dia, bon dia. I bon dia, Jordi, que ets plurimpleat, el diari l'Ara i entre d'altres, has dit.
És que és autònom.
Sí, jo sóc autònom i els autònoms toquem moltes tecles. Sí. Legals, però, totes...
Totes legals. Bé, està bé que ho diguis a la ràdio, això.
En principi, sí.
Però se n'han de tocar diverses. Molt realment.
Sí, Déu com meu. Està actualment el tema de la comunicació del periodisme, sí. Això d'estar en un sol lloc cada cop és més ciència ficció.
Bueno, i ara, amb el prestigi que està agafant Twitter o ex-Twitter, digue-li X i això...
X.
Sí. Al final et fan pensar la possibilitat de seguir o no, a X.
Però és molt divertit, X. Sobretot els comentaris de la gent són divertidíssims.
Hi ha molta mala llet.
Això sí.
Potser no cal.
Bueno, molta mala llet i també últimament hi ha molt de vídeo, com t'ho diria, amb noies lleugeretes de roba, que abans no passava això.
Ah, sí?
Sí. Molts vídeos de gravacions, sí. Diríem això, amb poca roba, no sense, amb poca. Sí, el matís. Però és que n'hi ha tan poca, fas passa que no n'hi hagi. Però sí, o vídeos de bromes pesades que es graven la gent, i llavors hi ha molta
cosa. Però ara tu parles de X o de TikTok?
De X. Sí, no, TikTok tinc compte, però no el faig servir. No, jo parlo de X, de l'antic Twitter, que jo no he notat aquest últim any, sobretot, últim any i mig, des que va comprar... el nostre amic Elon Musk,
s'ha notat molt,
i hi ha això, aquesta variació de continguts, i també sempre que obro Twitter, el primer que em surt és un tuit d'Elon Musk. El primer sempre que em surt, el meu timeline...
Ah, sí?
Sí, sempre.
Però perquè tu ets molt important, a mi no em diu.
Sí, molt, soc públic objectiu del que diu aquest home.
A mi no em surt res, de l'Elon Musk.
A mi no em diu res.
Sí.
Lourdes no som ningú.
Doncs
a mi sempre em surt, El primer que em surt, Elon Musk, sí. No, i des hi ha molta mala llet, això sí que ho corroboro amb tu, Ricard, que allò és un... Ja ho diuen, és un bar a les tantes de la matinada, però jo crec que ja és el bar a les tantes de la matinada quan ja comencen a volar les cadires i els taburets ja, i birres que acaben a terra, i això ja... L'ambient està molt, molt caldejat, sí. Molta mala llet, gent molt enfadada, i evidentment no et servirà per convèncer ningú, perquè la gent està molt enrocada en les seves posicions. Bueno, estàs allà, mires, penges alguna
cosa, no, llavors,
però jo cada vegada estic més actiu,
Sí, però cada vegada... jo també, però cada vegada més els algoritmes són tan selectius que cada vegada veus més allò de palmeros, del que tu ja t'agrada veure,
correcte.
I ja no veus, hi ha una polarització bastant bèstia.
Però, mira, el guió no anava per aquí.
Hem començat la tertúlia, no?
Sí, ha començat la tertúlia. De fet, el guió no anava per aquí, però ja ha començat.
La moderadora no ens ha dit...
No, us he deixat. Jo soc bastant demòcrata en aquest aspecte. Però m'ha agradat el caire que ha agafat, perquè moltes vegades sembla que les xarxes socials estiguin... És a dir, es pugui veure de tot, i és mentida, no? Acabeu de dir una cosa molt real, que és depèn dels teus gustos, es polaritza cap a un lloc o cap a un altre, de tal manera que no ho trobo just, perquè si hi ha una cosa que a mi m'agrada com a periodista, i suposo que estareu d'acord, és en veure totes les opcions, tot el ventall d'opcions, i les xarxes socials avui dia no m'ho permeten, haig de provocar buscar.
Has de buscar, has de treballar més. El que et surt automàticament
sí, però a vegades,
és això. És
a vegades, sí, però a vegades, o sovint, t'arriben, bueno, la banda contrària, que molt contrària, que el que fa és que contribueix a aquesta polarització, a aquesta mala llet creixent i això, perquè, clar, si saltes, ja saps l'algoritme de torn, ja diu, ah, aquest, i aquí l'han picat, no? Aquí l'han picat. I, bueno, i llavors mobilitza el sento contrari. No sé què. Els haters sovintegen, i els bots que funcionen, no?
Uh-huh. Sí, doncs tots hem tingut alguna experiència, jo em vaig tindre alguna fa uns anys, i sí, és allò que s'activa tot, s'activen bots, s'activen gent doncs, que està molt activada, gent real, i sí, te comencen a matxacar, bueno, el món, ara surts al carrer i no passa res. Però hi ha gent, com hi ha gent que viu a Twitter, a X, es pensen que allò és el món real, i realment no, el món és molt diferent, i tu a Twitter doncs pots tindre molts seguidors, un partit polític o un candidat, i al món real, doncs, fot de la gran hòstia, perquè hi ha molta gent que no està a xarxes o està a altres xarxes. Mm. Per tant, Twitter és una xarxa més, però clar, és una xarxa que s'ha consolidat molt amb tot el tema, sobretot d'això, de debat polític i de penjar coses. Però sí que està evolucionant, va cap a una altra, cap a aquesta banda d'aquests algoritmes que posen de tot i que els continguts han canviat. Vull dir, això que em trobi jo, doncs el primer que em trobi és un tuit de Elon Musk, no ho sé, ho trobo...
Amb el braç en l'aire o...
Aquest no m'ha sortit.
O de carres.
Envia moltes coses als seus coets, per exemple, sí, i sobretot el tema... de la campanya Trump també molta cosa.
Lo d'aquest dilluns aixecant braç i tot això que...
Això no ha sortit, ell no ho ha retuitejat, no.
No ha sortit. Bueno,
realment, com van diríem, van ja sense les caretes ja, I es veia molt la imatge que teníem a la presa de posició del Trump aquest dilluns, en què es veia allò, doncs hi havia el Jeff Bezos, hi havia fins i tot el Zuckerberg, tota aquesta colla doncs, el d'Apple també, el Tim Cook, si tots els magnats del d'OpenAI, si tots els magnats de les tecnològiques, allà, doncs, a la presa de possessió, fins i tot alguns que anaven de Progress abans, estic pensant
s'han canviat la jaqueta.
En Mark Zuckerberg, per exemple, i en canvi ara són, bueno...
Clar, és que guanyaran una quantitat ingent, si és que no més del que ja tenen, amb calés, gràcies a aquest energumen, t'ho dic amb totes les paraules,
sí.
amb totes les paraules, a totes les lletres i amb majúscules i fort i subratllat i negreta.
No, al final el Biden serà més bo del que ens pensàvem, passa que el va agafar una mica gran i potser l'error va ser, ahir ho sentia, l'error va ser quan l'any 2016 Obama va donar suport a Hillary Clinton i no va donar suport al seu vicepresident, perquè recordem que Joe Biden havia sigut vicepresident amb Obama.
Sí.
I va donar suport a Hillary Clinton, cosa que, evidentment, a Biden mai l'he perdonat. Les relacions actuals entre Biden i Obama no són massa bones. Igual el candidat del bo el 2016 per combatre amb el Trump, només pel simple fet, és trist de dir-ho, pel simple fet de ser home, perquè els Estats Units encara no està preparada per tenir una dona presidenta, doncs...
Jo em pensava, volia creure que aquesta vegada sí que faria el sorpari ja. Però és clar, és que dona i negra ja era allò...
Jo m'ho pensava, però ja els dies abans de les eleccions
sí, ja
veies que guanyaria Trump. Però si hi ha un moment, quan la van nomenar, quan va haver aquell debat amb el Trump, que sembla que s'enlairava la Kamala Harris. Però no, al final doncs, es veurà clar que no tenia prou potència, no va ser capaç de mobilitzar prou gent, i en canvi el Trump va mobilitzar més gent que el 2016, fins i tot. I ens trobem el que ens trobem, en un món cada cop més complicat.
Va mobilitzar bastanta més gent que el 2016, però molta menys que el 2020 el Biden, eh?
Sí. Sí, hi ha gent que es va quedar a casa.
No sé si hi ha 4 milions de paperetes de diferència del que ha tret el Trump.
No, està clar que la Kamala Harris no va ser capaç de mobilitzar el vot demòcrata al màxim, com sí que ho van aconseguir fer Obama o va aconseguir fer Biden. No ho va aconseguir.
Una altra cosa que m'ha sorprès aquests dies, per exemple, arran de la mort del Jimmy Carter, que ell va prometre que no enganyaria mai l'electorat, que bueno, al cap de fi això li va ser la seva tomba, la següent a la possible reelecció, perquè Ronald Reagan el va guanyar, diguem. O sigui, no pots complir la promesa aquesta de no diré mai mentides, no? I perquè això ho pagues, i clar, ell deia, doncs, si anava malament l'economia, doncs ho deia, i com això, moltes coses. I això li va costar el càrrec, la reelecció, l'any 80.
Sí, més la crisi dels hostatges.
Va tenir la crisi dels hostatges i tot això. Això, no sé, Lourdes, no sé si et sona de res.
No em sona de res, no?
Perquè és el que té que sigui joveneta.
Gràcies.
Llavors, clar...
Jo també, quan era molt petit.
Bueno, però
el Reagan sí que el recordo, el Jerry Reagan, però el Carter no, evidentment.
Sí,
no,
però no, doncs no. El Jimmy Carter va prometre, guanya el 76, que és jovenet també, i promet que no dirà mai mentides, això. Clar, té la crisi dels hostatges en l'Iran, i després té que si les crisis que va haver-hi del 79 i això, que no diu mentida, clar, això li costa el càrrec, perquè el Ronald Reagan, doncs, més de dreta i això, i clar, comparaven amb el Trump, el primer mandat, és que hi ha un verificador oficial del Washington Post que li té milers de mentides, milers de Bueno, ja no cal dir que si es curava la Covid amb desinfectant, no? Que si injectessis desinfectant directament. Que això, que el bitxo es moria, la Covid es moria, el coronavirus, diguem, es moria en un minut, va dir.
Bueno, realment, però l'economia en si també que és la que fa tombar eleccions, perquè l'any 92 Clinton també va guanyar per l'economia, aquella frase famosa des de l'economia estúpid que es va comentar, va ser clar, la que va fer que Bush pare per descontra Clinton. I també aquest any l'economia ha passat molt, perquè a nivell, o sigui, les xifres macroeconòmiques dels Estats Units són bones, però en canvi la gent nota que no arriba tan bé a final de mes com abans, i això, clar, hi ha hagut un cert votant doncs que no, que això, que ha votat Trump per canviar el que estava passant ara. I tot sumat...
Aquest dilluns, sí, perquè aquest dilluns va sortir un propietari d'un petit taller i deia, jo amb el Trump, la primera vegada vaig guanyar molts diners. Jo no ho deia davant de càmera, no? Molts diners. I ara espero tornar a guanyar, que no n'he guanyat tants aquests 3-4 anys. I és això que dius, no? De dir, bueno, la macroeconomia pot anar bé perquè va bé.
Però és la butxaca.
Clar, si això no arriba al americà mitjà...
Això es anava a preguntar jo, ara que agafeu el tema d'economia. Al final, tots, i qui digui el contrari, menteix vilment, tots volem guanyar-nos la vida. Honradament, se suposa.
Evidentment.
Alguns
no honradament, també.
Bueno, ja et dic honradament, però tu, per exemple, com a autònom...
I se la guanyen molt bé, eh?
Però, Jordi, tu, com a autònom, per guanyar-te la vida, el rellotge no et dona prou voltes.
Sí, i evidentment, i el que noto és que això, vull dir, que tu intenta pujar un preu a un client teu, com a autònom.
No
és
podem.
Molt complicat.
No podem.
Perquè és que fins i tot a poder-lo a perdre. En canvi, tot te puja, vull dir, les cotitzacions, te puja la benzina, te puja tots els gastos que tens, de les despeses, tot puja. I jo he sentit el Pedro Sánchez dient que l'economia espanyola és la que actualment va millor d'Europa i que això s'ha de tenir en compte.
Però això no ho notem,
a nivell econòmic sí, però a nivell micro la gent no té la sensació que estiguem guanyant, o almenys no perdem poder adquisitiu. Al revés, anem a... Jo tinc alguns productes que es fa servir com a productes de supermercat,
sí,
per veure la magnitud de la tragèdia. I un...
Aquest és el baròmetre, diguem, no?
Sí, a mi m'agrada el Nesquik,
sí,
i compro un sac d'aquells de quilo amb 200. Doncs més o menys abans del Covid, un sac d'aquests no arribava als 6 euros, més que era 5,95, on el compro jo. No farem la publicitat.
No.
L'última que em vaig comprar, la setmana passada o fa 2 setmanes, ja freca els 9 euros.
Clar.
I com aquests productes, qualsevol, agafeu el detergent, agafeu productes d'aquests una mica, doncs, que feu servir molt i que podeu veure l'evolució, i veureu això, aquesta evolució.
I si va el mateix...
Els ous.
Si va el mateix...
N'hi ha menys.
Obres, n'hi ha molt menys.
N'hi ha menys.
Això que era... Perquè veure patates xips, diguem, amb...
Per la mitja bossa.
Dos terceres parts de...
És un escàndol. Sí, sí. La patata xip és un escàndol.
Això vaig, és a dir, al final, si l'economia, la macroeconomia, va com un tiro, Jo ara faig la comparació 20 anys enrere. Jo fa 20 anys enrere, amb menys sou i menys esforç, si podem dir-ho així, jo podia permetre'm el luxe d'anar cada cap de setmana a sopar amb el meu home. Avui dia no puc.
No, i et podies plantejar...
Depèn on vagis.
Bueno, depèn on vagis.
No, i et podies, sí, i et podien plantejar comprar un pis en 6 sí. anys, però t'ho podies plantejar.
Clar.
Et podies plantejar canviar-te el cotxe cada 7 o 8 anys.
Ui, no parlem de cotxes.
No, tampoc.
Que això és una altra. No. No, és que em va passar el desembre que quasi m'haig de canviar el cotxe i jo m'havia comprat un Volkswagen Polo el 2011 per 12.000 euros. El mateix Volkswagen Polo, aquesta conversa li sonava al Jordi, em demanaven 20.000.
Clar, quan han pujat els sous? Han pujat aquest, no. aquest pràcticament 80-90% que et demanen de més?
No. No.
Per, no, això... per tant, clar, tenim menys capacitat adquisitiva.
Per això...
I vas a un restaurant? Vas a un restaurant, per exemple?
Ara diuen que sentia aquests dies que, per exemple, el sou mínim a Catalunya, però clar, que això és... s'estipula el sou mínim, és una cosa estatal, i llavors, bueno, la gent de segons quins llocs de l'Estat, doncs, bueno, li està més bé que aquí. Aquí, amb el sou mínim del mateix... És igual, no cal fer comparatives amb altres llocs de l'Estat. Aquí no dona ni molt menys pel que dona en una altra banda, no? Aquí es parla de que hauria de ser 1.400 euros, com a mínim, el sou mínim.
Clar, és que depèn... Això comenta molt el Salai Martina, l'economista. Sí, depèn on estiguis. Clar, si el sou mínim és el mateix per tot l'estat espanyol...
No,
clar, però un pis no val el mateix aquí que Extremadura o que Castella-La Manxa, per exemple. Al revés, val molt més.
Però
I aquest és el problema. I ara, per exemple, ara el gran cavall de batalla de la vicepresidenta Yolanda Díaz és aquesta de la reducció de la jornada laboral. Que això...
Clar, quan
parlen els experts et diuen, per exemple, a un hospital, reduir la jornada laboral, què vol dir? Contractar més gent.
Clar.
Per això ho fa.
Clar, però això els empresaris...
Perquè hagis de contractar més gent.
Clar, però això anirà en detriment dels treballadors, perquè els empresaris diran, ui, a mi cada sou no em suposa el sou que guanya, sinó els impostos que tu que l'empresari paga. Atenció, perquè això és una trampa, eh?
Però jo nego la major, és a dir, es parla molt sempre de les hores. Mm. Parlem de les hores productives.
Correcte.
I si, clar, si tu treballes 35 hores... pots rendir molt més que un que en treballi 40, perquè doncs, les hores són productives. Hi ha gent que va a la feina a fer
allò, presència. Escalfar cadira.
Hi ha gent que
va a la feina, hi ha gent que va a treballar, hi ha gent que va a ocupar.
Exacte.
L'hora.
Clar. Per exemple, el Jordi i jo hem parlat moltes vegades en segons quins ajuntaments, per exemple, la nostra feina, que estigui licitada per unes hores determinades, ja té o cobra tot el sentit del món. Que hem d'estar 20 hores escalfant una cadira, si no hi ha notícies. Per exemple, eh?
Sí, és el paradigma. Quan ets autònom és diferent. Tu tens doncs, unes hores a la setmana i les has d'aprofitar al màxim. I tu les hores que treballes, les treballes. No estàs escalfant la cadira. I si un matí necessites fer una altra cosa, que no sigui treballar, doncs ho pots fer. Per què? Perquè ho recuperes en un altre moment. Però, clar, quan la gent que té al cap treballar de 8 a 3 i no els treus d'aquí, i si dius d'augmentar mitja hora, igual es col·lapsen, clar, és aquest sentit. I m'hi explicava en llocs que està la gent a les 3 menys 5 ja amb el bolso preparada per sortir ràpid cap a fora.
Mm.
Clar, evidentment, productivitat poca.
No, hi ha aquell acudit, no?, d'aquell familiar teu, d'un familiar d'algú que dius, és funcionari, diu que treballa fins a les 3 i a les 2 ja és a casa.
Sí, molt bona aquesta.
Sí. No, i és una mala fama guanyada a pols, però en canvi hi ha funcionaris que fan una feina... Clar, és que un funcionari són policia, per exemple. Són policies que es passen doncs, tot el dia al carrer intentant lluitar contra l'augment de la delinqüència, per exemple. Les infermeres, els metges, són també funcionaris.
Infermeres, però, clar, una imatge... un altre tema, no? Bueno, falten 100.000 infermeres a l'estat.
I les que estan cremadíssimes, ja han sortit sí, llavors, un informe
sí, sí, fa amigues que ho són, i això i també... I l'altre dia vaig parlar amb una que conec, i això, que vol estudiar infermeria, i dic, mira, que bé, perquè em falten 100.000. Diu, no, és que me'n diré fora, els tindré.
Molta gent.
Tot abans de començar.
Molta gent.
Abans però... de començar, i de...
Però a veure, quan cobra una infermera... Ah, a veure, no parlo de la... de CatSalut. Parlo, per exemple, de l'Hospital del Vendrell. Quan cobra una infermera o un infermer allà? Quan cobra CatSalut?
No sé què ha de cobrar, 1.700, 1.800 euros?
No arriba. No arriba.
No ho sé, no ho sé.
Una altra cosa seria que fossin de CatSalut, però si anem a l'Hospital del Vendrell no arriben a 1.700. Que se'n vagin a Anglaterra, a
no,
Itàlia...
No, clar, llavors se'n van a Anglaterra, o se'n van jo i...
Perquè els paguen com Déu mana.
1.500, 4.000...
Clar, però és que els paguen com correspon. El problema és que aquí volem gent de
bueno,
primera...
També els paguen, a veure, també, Lourdes, també entenc que les paguen segons una comparativa del lloc on estan.
Hi ha un nivell de vida més alt, també.
Clar, si tu te'n vas a Noruega,
home, clar.
Ja d'entrada, igual cogues 2.500 pavos.
Clar, però el pis que llogaràs a Noruega...
et costarà...
Et costarà com a Barcelona, més o menys. No ens enganyem. Però no et costarà el que et costa el Vendrell o el que et costa Torredembarra o Vilafranca. Et costarà molt més. Perquè, clar, és el que diem.
Sí, sí, però proporcionalment, Jordi... Sí, sí. Clar, proporcionalment, si partim de sous, que com a mínim, i t'hi ha per la banda baixa, de 2.500 euros... tu, doncs, bueno, doncs si et cobren 1.500 euros de lloguer, bueno, ja no estan cobrant 2.500 euros, que estan cobrant més, s'acosta de 5 sols, 5 i 6.000 euros. Per tant, és més assequible, diguem-ho així, viure a Oslo i treballar a Oslo, a Noruega, que fer-ho a Barcelona.
Sí.
És més, proporcionalment és més assequible.
El pati està removut, veurem què passa amb els primers 100 dies de Trump i com afecta la resta del món, perquè al final tothom estem mirant ara cap als Estats Units. Donarà molt a parlar, perquè ja ho ha fet en pocs dies. Com sempre, companys, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Penedès en Xarxa i ens retrobem, si tot va bé, doncs d'aquí un meset aproximadament.
Vinga,
adéu.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.